Bon dimecres a tothom. Som aquí una setmana més, a l'Amunt al Taló, el programa radiofònic més teatral de la ciutat. A l'Amunt al Taló us apropem al teatre local des de totes les seves visions. Estareu al dia de l'agenda de la nostra ciutat. Parlarem de la història teatral de Sabadell. Descobrirem també les reaccions dels espectadors sabadellencs. Conversarem amb els protagonistes d'aquests espectacles que compliran aquesta temporada, entre moltes altres coses. Així que benvinguts i benvingudes una setmana més a l'Amunt al Taló. Aquesta setmana portem algunes bones notícies. Poques vegades sentim la bona notícia de l'obertura d'una nova sala de teatre. En aquests últims temps hem estat més exposats a tancaments de teatres i de sales d'arts escèniques, però aquesta setmana ens tornem a trobar amb una molt bona notícia. La històrica Sala Muntaner de Barcelona, tancada des del 2018 per problemes econòmics, aixeca el taló, altra vegada, gràcies a la companyia d'espectacles Corta el Cable Rojo, liderada per la productora Sandra Reyes. Aquesta tardor, després de molt temps de feina, la sala ja està a punt per tornar-se a obrir amb l'humor com a protagonista de la seva programació. En un món tan cru com el d'avui dia, l'art torna a ser refugi de molta gent i en aquest cas l'equip que està al capdavant ja ha deixat clar que serà un refugi per riure. Així doncs, si teniu ganes de riure, feu un cop d'ull a la programació de la Casa de la Comèdia, el nou sobrenom de la ja coneguda Sala Muntaner de Barcelona. I aquesta mateixa setmana, ahir precisament, es va dur a terme la inauguració del famós Molino, el Paral·lel de Barcelona. El mateix mes que el Paral·lel arriba al seu 130è aniversari. Una llarga història d'aquest carrer marcada principalment pel món del teatre i el cabaret i l'art. Doncs no podíem passar des de l'Amunt al Taló per alt l'obertura de noves sales de teatre al nostre país. No passa cada dia i s'ha de celebrar. Això també és una bona senyal de la salut del teatre català. Ara sí, amb notícies com aquesta, comencem contents el programa d'avui repassant els seus continguts.
Amunt al Taló.
Com sempre, començarem repassant les ofertes teatrals que ompliran els teatres aquest cap de setmana. A l'entrevista tindrem amb nosaltres a l'Alba Grau, intèrpret i traductora de L'Easy, el musical, un espectacle que es va estrenar fa 3 anys a Sabadell i que actualment ha conquerit la capital. El trobarem al Teatre Gaudí de Barcelona. En Jaume Pont, a la secció d'Entre Talers i Talons, ens continuarà parlant de la història teatral de la nostra ciutat i concretament continuarem parlant de l'associació de Lluïsos, situada a la Creu Alta. I finalment tancarem el programa amb la nostra col·laboradora Elvira Franc, que ens porta 5 obres de teatre de Barcelona. Ens parlarà de La Gavina, Bodas de Sangre, Adrenalina, Batec i Vosaltres les Bruixes. Doncs ara sí, després de fer aquest repàs dels continguts, aixequem el taló.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. A Ràdio Sabadell. La platea indiscreta.
Doncs ha arribat el moment de saber quines propostes teatrals ens esperen a la nostra ciutat durant aquests propers dies, aquest cap de setmana. Avui, per primer cop, després de molt de temps, no tenim amb nosaltres a la Júlia Stals fent aquesta secció, però la continuarem tenint a l'equip de l'Amunt al Taló, fent els reportatges de les estrenes i representacions d'alguns espectacles de la ciutat. Però ja no la tindrem aquí a l'estudi i la trobarem molt a faltar. Tot i això, avui no ens quedem sense agenda. Així que avui, excepcionalment, el Marcel es trasllada de secció.
És estrany, això, eh?
Ara apareixes aquí.
A l'audiència l'explotarà el cap.
És la primera vegada que fem un programa junts.
Sí, no ens veiem gaire.
No ens veiem gaire. Per tant, ens portarà aquesta informació. Bon vespre, Marcel. Com tenim aquest cap de setmana?
Bon vespre. Doncs venim del Festival Sabadell Escena, no? Teníem una programació molt extensa, molt rica, i ara aquest mes de novembre anem una mica de baixada. No tindrem tantes funcions, però sí que podem anar cap al barri de la Creu Alta, on podrem veure encara tenim en cartell els músics de Bremen, el diumenge, aquest diumenge 11:45 del matí, amb direcció de Núria Garcia, coreografies de l'Albert Auler i música d'Oriol Sabater. Un espectacle per tota la família, encara tals més petits, que ens explica la història d'uns nets que es reuneixen a casa de l'àvia i s'endinsen al mític conte dels germans Grimm, un conte amb molts moments musicals i amb 4 animals que tenen aquest somni d'anar cap a Bremen, abandonar les seves antigues vides i triomfar com a banda musical. En vam parlar la setmana passada al programa. Per cert, l'obra acaba el 17 de novembre, no vedeu. I per aconseguir entrades és ben senzill. Les podeu trobar entrant al web de Teatre Sant Vicenç o també buscant l'espectacle Fila 12. També s'obre taquilla dissabte 8:45 i fins a 9:15 i una hora abans de començar la funció d'aquest diumenge. I també us recordem, Carlota, que podeu trobar tota la informació sobre la cartellera teatral de Sabadell a l'aplicació Sincronitzats i al web de Cultura de l'Ajuntament de Sabadell.
Perfecte, doncs moltes gràcies, Marcel, per aquesta aparició en aquest programa.
Avui ja està, eh? Excepcional.
Perfecte, doncs ens veiem aviat en una altra secció.
Això mateix.
Que vagi molt bé.
El Teatre Sabadellenc a Ràdio Sabadell.
Aquí a casa els borden, cada porta té un candau. A cada cel·la hi ha amagat un secret i el seu esclau. Traslladem-nos a l'agost de 1892, quan l'infern es va atacar als borden.
Doncs estrenada fa 3 anys a Sabadell, ara a terra a Barcelona, i no hi ha cosa que ens faci més il·lusió des de l'Amunt al Taló, des d'aquest programa, donar veu i parlar sobre aquests projectes que han nascut a Sabadell, amb gent de Sabadell, amb un esforç molt gran darrere, que traspassen barreres i arriben a la ciutat de Barcelona o a altres destins, però que tenen un recorregut. Estem parlant de Lizzie, el musical. Lizzie és un thriller musical liderat per 5 dones que volen mostrar una poderosa declaració feminista que obri debats morals, donant llum a l'opressió històrica que han patit les dones. Per parlar-ne amb més profunditat, tenim amb nosaltres a l'Alba Grau, actriu i també traductora d'aquest mateix text. Bon vespre, Alba.
Hola, bon vespre.
Bon vespre. Primer de tot, moltíssimes gràcies i felicitats també per aquest recorregut del projecte després de ser estrenat i treballat a Sabadell.
Bueno, gràcies a vosaltres per convidar-me i sí, sí, estem molt contentes.
Clar, això és el que deia, és un projecte que fa 3 anys que es va estrenar, però entenc que la creació ja ve d'una mica més enllà d'aquests 3 anys d'estrena a Sabadell.
Clar, l'espectacle no és original nostre, és de l'Off-Broadway, que potser us enganyo, diria que Mosè es va estrenar el 2013, em sembla. Llavors, nosaltres, des que va ser durant la pandèmia que vam descobrir-lo i vam intentar posar-lo en marxa, evidentment el primer pas va ser contactar amb l'autoria original i demanar-los els drets i preguntar si ho podien fer. I des de... Bueno, això ja et dic, va ser durant el confinament, literalment. I allà va començar tot. Ens van donar un cop de mà amb la traducció perquè ells volien que fos molt fidel al que s'explica en anglès, no? De no canviar el missatge. I llavors ens van, que això és xulíssim, ens van donar molta llibertat a l'hora de crear escènicament la proposta que volguéssim. I allà és on va entrar en joc l'Alba Collado, que és també sabadellenca i la directora de l'espectacle, i ha fet això, ha fet una creació gairebé des de zero a partir d'una història que ja venia escrita per aquests autors que deia, però que a més és una història real.
Clar,
que va passar exacte. Fa molts i molts anys.
Aquesta Lizzie va existir, Lizzie Borden, si no m'equivoco, però després parlarem a veure quina relació té el vostre espectacle amb els fets reals, perquè és basat en els fets reals, per tant, entenc que hi haurà un mix de ficció que us serveixi també com a dramatúrgia a la vegada de poder explicar una història real, però en aquest cas, Lizzie el musical, el vostre espectacle, de què ens parla, Alba?
Bé, de fet, el que acabes de dir, nosaltres, dins d'aquesta història real, que ara em faig 5 cèntims, de fet, gran part de l'espectacle no és ficció. Nosaltres expliquem la història de Lizzie Borden, que és més coneguda com l'assassina de la destral, sobretot als Estats Units, que no pas aquí. I és, bueno, va ser una dona que, de família benestant, que un bon dia va agafar una destral i va matar el seu pare i a la seva madrastra. Com ho explico? En aquell context històric no van poder acabar de saber, per falta de proves, si havia sigut ella o no.
Val.
Llavors, això és una mica spoiler, però al final, com que són fets reals, doncs és el que hi ha, doncs al final no la van condemnar.
Val.
És a dir, no es va acabar de saber si havia sigut ella o no. Però ja no només pel rumor, sinó per les proves que van quedar llavors i que ara tenim altres mitjans per poder fer aquesta investigació.
Sí.
Es diu, els estudiants de criminologia, de fet, d'arreu del món segueixen estudiant aquest cas, i es diu que sí que va ser ella.
Val.
Llavors, la història que expliquem nosaltres és com aquesta dona va... quins van ser els fets que la van portar a cometre aquests assassinats.
Uh-huh.
I després veiem també, com a segona part, com va ser aquest procés de judici que va acabar portant a deixar-la en llibertat.
Clar, perquè com deies, i pel que he anat llegint també d'algunes coses que he vist, clar, com deies tu, el judici es va fer a través de gairebé rumors. Coses que, no rumors, però clar, coses que s'havien sentit.
Clar, l'espectacle sí. El que tenim avui en dia de tot això que va passar són diferents articles que van sortir a l'època que evidentment explicaven doncs, això, rumors. Hi havia persones, per exemple, del barri que els hi van fer preguntes i tal, però, i això és, jo crec que és lo, bueno, a mi és el que més em va enamorar de l'espectacle, és que les lletres de les cançons són extretes literalment dels testimonis que es van transcriure durant el judici i a totes les persones que van testificar.
Val.
I això sí que s'ha conservat al cap d'aquest segle i pico.
Sí, sí.
doncs hi ha totes aquestes transcripcions de tot el que es va dir en aquell judici, i a partir d'aquí, que això sí que no són rumors, vull dir, això sí.
Clar.
Que són,
sí, sí,
dades reals, doncs està lligat tot l'espectacle.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Una història ben suculenta, també, de moltes coses, i com deies, d'aquesta part com més real, potser, d'aquest judici que hi va haver i d'aquest seguiment del cas, però a la vegada crec que l'Isi i el musical també us endinseu doncs, en el món interior de cadascun d'aquests personatges que van ser més destacats a la vida de l'Isi i que l'envoltaven. Entreu bastant, crec, en la psicologia o en el món interior de cadascun
sí.
d'ells.
Sí, jo crec que la ficció de l'espectacle està aquí justament, no?
En
entrar en la ment de l'Elisi i especular una mica sobre tots aquests possibles motius.
Clar.
Que la van portar a fer-ho, perquè això sí que, com que ella no va confessar en cap moment, i el que va passar en aquella casa, es va quedar en aquella casa, no podem fer més que fer suposicions, i a partir d'aquí es crea la ficció del musical.
Déu-n'hi-do. Ens endinsem una mica més en el teu personatge en concret, Alba. Ens pots fer 5 cèntims sobre de tota aquesta història, de tot aquest entramat. Quina ha estat la teva funció?
Sí, tant. Jo vaig tenir el gran honor, i sempre ho agrairé molt a les meves companyes, de poder interpretar el personatge de l'Elisi, justament.
Uh-huh.
I bé, no sé ben bé què explicar-te. Ha sigut un regal...
Clar, ha sigut un viatge, déu-n'hi-do, sí, no? El teu, suposo.
Exacte. Dic, un regal al mateix temps que un... Uf, ha sigut una experiència molt, molt intensa en molts sentits. Vull dir que hi ha coses xulíssimes i com a actriu, un experiment, un repte, doncs, que m'ha fet aprendre moltíssim, però al mateix temps, sense anar més lluny, jo he hagut de com processar una mica el personatge fins i tot a teràpia, amb la meva terapeuta, de lo molt que...
Clar, de separar-te fins a un punt, no?
Sí, perquè la història és molt dura, el que expliquem que suposadament li va passar al personatge per arribar a poder... cometre els assassinats, doncs anem des de com aquesta mena d'enclaustració, de que la tenien tancada a casa, que no la van voler casar, des d'aquí fins als abusos sexuals per part del seu pare. Llavors, a l'espectacle no hi ha res explícit, però sí que el personatge està molt torbat i diguem que li fan tota la resta, no? Tots els elements externs li fan passar-ho molt malament.
Clar, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do el viatge, com deies, com a actriu també, per entendre l'Elisi, per entrar dins de la ment de l'Elisi, que al final saps que tot això que ha viscut la porta, com sabem avui dia, doncs, a unes conseqüències tan greus com és la de matar a la seva família, en aquest cas. Una de les cançons que teniu publicada, una de les frases que diu, i crec que segurament va una mica en relació al que va viure la Lizzy, que a mi, mira, la vaig escoltar i de cop i volta va ser com una frase que se'm va quedar, que era "quina presó és la vida".
Exacte.
Clar, és com una mica... Sí, sí, és... em va sobtar perquè dius, ostres, la vida no hauria de ser pas una presó, sinó tot el contrari. I clar, la Lizzy, doncs, la seva vida era una presó, no només físicament, com deia, segurament tancada a casa, sinó per tot el que l'envoltava al seu voltant. I a part, una de les coses que també reivindiqueu de Lizzy al musical és que hi ha una representació lèsbica en els personatges protagonistes dels musicals, que comentàveu que a vegades aquesta representació, a més normalment és per part de personatges masculins i papers secundaris.
Exacte.
I en el vostre cas està representada com a papers protagonistes, per tant, amb la Lizzy.
Exacte. Nosaltres, doncs, totes les que formem la companyia som superfans del teatre musical, veiem tot el que es fa al país i veiem, si no podem viatjar, doncs ho veiem per internet, tot el que puguem perquè ens encanten. Llavors, som bastant conscients i creiem que ho podem dir de veritat i amb criteri, que no hi ha representació del col·lectiu LGBT ni molt menys lèsbica en el panorama del teatre musical. Llavors, va ser una de les coses també que ens va enamorar de l'espectacle. Vam dir, dones, música rock, són dones empoderades, expliquem una història verídica que és dura i que és forta i que encara a dia d'avui és important que sigui explicada i reivindicada. I a més, donem visibilitat a un col·lectiu que en el món, almenys, bueno, en molts, però en el món del teatre musical no té representació. I clar, això que deies tu, és la protagonista. Bueno, de fet, ja, o sigui, arriba a haver-hi una petita història, no sé si es pot considerar d'amor, però hi ha una història entre dos dels personatges. Llavors, no és ni la temàtica principal, ni és important que la Lizzy es senti atreta per una dona, però és allà i nosaltres ho trobem important.
Perfecte. Sí, sí, i ara que jo vaig anar, ara mentre anaves parlant anava pensant, no, és que no em ve res al cap ara, a què pugui dir. No, jo vaig veure...
Bueno, mira,
no,
nosaltres li donem voltes i a part de Rent,
que és el que em venia al cap.
Que hi ha molts protagonistes,
sí.
però la Lizzy és com la protagonista,
clar,
no?
Clar,
vull dir, literalment l'espectacle porta el seu nom, llavors això és guai.
Sí. I una de les altres coses que soc molt, en el meu món molt petit, però soc molt defensora de l'accessibilitat, i agrair-vos perquè he vist que feu funcions accessibles en llengua de signes, algunes concretes.
Sí, els diumenges, que fem funcions de dijous a diumenge, doncs els diumenges tenim una intèrpret de signes que a més és meravellosa, és increïble. Jo m'he d'esforçar per no mirar-la perquè em distreu, i és que si la miro ploro, és
clar,
espectacular. I sí, de fet, va ser com... Ens va venir, perquè quan ho vam estrenar a Sabadell no teníem aquesta figura.
Val.
I llavors, un cop vam tancar la temporada a Barcelona, un dia de cop va ser com... Ostres, això seria molt bonic,
seria
molt positiu, és important també en el teatre musical, un cop més no passa, aquesta figura no hi és.
No, i no hi és en la majoria dels espectacles que no siguin teatres públics, perquè tenen els recursos públics de subvencions, perquè quan entrem en el teatre privat moltes vegades, doncs, no hi és aquesta figura, i és molt important, com deieu vosaltres, i per tant ho he vist i he dit, és que ho diré en antena perquè em fa molt feliç veure que, perquè és un esforç fer-ho, perquè és un esforç,
sí,
és un treball més dins de una feina que ja és precària de per si. Vull dir que s'ha d'agrair també l'esforç de poder fer els espectacles accessibles. És a dir, que agrair-vos-ho també des d'aquí per tenir aquesta mirada, que segurament es caracteritza, i ho dic també en antena, per ser un equip femení i tenir en compte les cures de les persones i en aquest cas l'accessibilitat de les persones al teatre.
Doncs moltíssimes gràcies, perquè intentem fer tot el que puguem pels valors de la nostra companyia i per poder arribar a tothom i a més, doncs, també la nostra intèrpret també és una dona i li agraïm moltíssim la feina que està fent.
Perfecte, Alba, doncs res, se'ns acaba el temps. Em quedaria molta estona parlant, de l'Easy el musical, perquè crec que té molt per parlar, però també val la pena que no en parlem tant i que també ho puguem gaudir des de nova butaca del teatre. Per tant, vaig a fer el recordatori a tots els oients que l'Easy el musical es podrà veure al Teatre Gaudí de Barcelona. No ens confonguem, que aquí normalment parlem d'obres de Sabadell, en aquest cas ens hem de traslladar a Barcelona, i es podrà veure des d'aquest dijous 31 d'octubre, una bona història per viure la nit de Castanyada i de Halloween als Estats Units, fins al 24 de novembre. Només 4 setmanetes, però no ens ho podem perdre, a més després de sentir ara l'Alba en aquesta entrevista. Alba, agrair-te que ens hagis acompanyat i desitjar-te moltíssima merda per l'estrena i per aquesta estada a Barcelona i que tingui molt més recorregut l'Easy el musical.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, Alba. Gràcies.
Igualment, una abraçada.
Amunt el taló. A Ràdio Sabadell. Entre telers i talons.
Doncs ha arribat el moment de deixar enrere mòbils, tecnologies, i ara toca endinsar-nos en un viatge en el temps per la nostra ciutat, i sobretot per la història teatral, que ens permet explicar, doncs, al final com hem arribat a l'actualitat cultural de la nostra ciutat. I per fer-ho ja tenim a punt el Jaume Pont, amb una mica més d'història, amb una càpsula més, que ens va apropant a poc al Sabadell actual, gairebé, ja ens apropem. Vam començar de molt enllà i ara ja
quasi
comencem...
Quasi a l'edat mitjana vam començar.
Exacte, i ara hi ha coses que ja comencem a reconèixer.
Exacte.
Ja comencem a... que ens sonen.
Exactament.
Noms que ja tenim més propers o que hem anat sentint, els que estem en el món del teatre. I avui, Jaume, continuem parlant dels Lluïsos, que ja vas començar aquesta temporada.
Exactament. Bon vespre, Carlota, bon vespre als oients del programa. Doncs sí, continuem explicant aquesta associació de Lluïsos, que recordem que és el nom que va prendre el Teatre Sant Vicenç en aquesta època inicial. I si fem una mica de fil recordatori de com vam acabar, doncs, el que vam explicar, doncs, fa cosa d'un mes, doncs, era que a la Creu Alta, perquè, doncs, el Teatre Sant Vicenç està vinculat a la parròquia de la Creu Alta, es va traslladar la seu de la parròquia des de l'antiga església de Junqueras, que està al costat del riu, encara existeix, el 1889, es va traslladar a l'actual ubicació en el pla de la Creu Alta. Un cop va estar l'església construïda, un cop una mica les van anar situant, doncs, tota l'activitat parroquial, van decidir crear un grup per activitats per joves, i aquest grup va prendre el nom d'Associació de Lluïsos, perquè Sant Lluís Gonzaga és el patró de la joventut, i per això, doncs, va prendre aquest nom. I d'aquest grup que van començar a fer activitats també feien teatre, uh-huh. I vam acabar l'altre dia situant-nos aproximadament a finals dels anys 20, que es van instal·lar la ubicació, que seria una ubicació ja una mica definitiva, a l'Avinguda 11 de Setembre, uh-huh. Cantonada amb el carrer Picanyol, val? Que era Cals Franquesa, que era una casa de 4 metres d'ample, que per tant a l'hora de fer teatre ho havien de fer en unes condicions molt precàries.
Una mica complicat.
Exacte, com ja hem explicat que ja hi havien hagut grups d'aquests així, uh-huh. que ja funcionaven d'aquesta manera. De totes maneres, el grup va anar creixent i es va anar ampliant, i ens trobem que el local aquell els hi va quedar petit, van aconseguir trobar-ne un altre, al carrer Papa Pius, però finalment on es van acabar instal·lant l'any 1933 va ser en el mateix carrer Montlló i Pujal, que llavors es deia carrer Levante, val? Es van instal·lar en aquell mateix carrer, i és on actualment hi ha la seu, però no en aquell lloc, sinó més o menys a l'alçada de la plaça Lluís Sobirana. Allà és on es va situar la seu a partir de 1933 de l'Associació de Lluïsos. I realment, als anys 30, serà el gran moment de l'Associació de Lluïsos, serà el moment en què tindran més activitat. Hi havia pràcticament, doncs, més de 150 socis, i tenien diverses seccions, també, com hi havia un butlletí, hi havia aquesta secció que feia teatre, però també hi havia una secció d'esport, una secció de futbol, una secció de ping-pong, una secció d'excursionisme, vull dir que hi havia diverses...
Bonidor, quina activitat.
Sí, hi havia diverses seccions. I, per exemple, també és una mica un exemple del que van ser capaç de, del que va ser capaç de promoure aquesta associació de Lluïsos, que, per exemple, el juny, el 10 de juny de 1934 van organitzar una sortida a Vilanova i la Geltrú en què van moure 250 persones, o sigui, 8 autocars, que vull dir que sí, sí, per aquella època és important, i va ser, sí que és veritat que va ser una sortida compartida amb altres grups de la parròquia, eh? O sigui, que també van anar els portants. I es van traslladar i allà van representar una obra que és Lluites Rurals, que és una obra de Ramon, l'autor és Ramon Rivera, que si recordem, Ramon Rivera és
també
aquell...
També ha aparegut.
Ha aparegut, és aquell senyor, aquell intel·lectual vinculat a l'Acadèmia Catòlica que va escriure moltes obres i, per tant, veiem també aquest vincle entre el teatre catòlic de les diferents entitats. I la veritat és que la sortida aquesta a Vilanova i la Geltrú va ser una mica accidentada, perquè recordem que estem als anys 30, al moment de la Segona República, i doncs hi havia un anticlericalisme i, per tant, en contra doncs, dels moviments catòlics, hi havia un cert rebuig. I els van rebre, un grup d'exaltats, els van rebre empedrades en el moment en què van arribar, i sobretot,
ostres,
i el que no van poder fer el Via Crucis, o sigui que els portants, perquè hi havia els de l'Associació de Lluïsos i també els portants que anaven a Vilanova i la Geltrú, no van poder fer aquest Via Crucis. Uh-huh. Per tant, la situació, sí que és veritat que és un moment de molta activitat
a l'associació
pels Lluïsos, però, en canvi, també és un moment una mica complex i convuls. I s'ha de dir que d'aquesta sortida també es va fer a Vilanova i la Geltrú perquè el rector d'aleshores de Vilanova i la Geltrú havia sigut rector de la parròquia de Sant Vicenç, també. Per això hi havia doncs, aquest vincle especial. Altres coses que van fer durant els anys, entre els anys 34-35, també va ser pessebres. Va ser, i reprenent una mica, de fet, amb el vincle que tenien amb l'Acadèmia Catòlica, on també preparaven pessebres, doncs es pot dir que l'activitat pessebrista de l'Associació de Lluïsos va ser bastant important, van fer concursos, feien un pessebre bastant monumental, segons surt en el butlletí publicat dels Lluïsos, sortia doncs, que hi havia un pessebre monumental en la seu dels Lluïsos, i per tant, això és una mica per veure tota l'activitat que tenien. Seguien fent el tipus de teatre de teatre catòlic, com per exemple algunes de les obres que ja hem parlat, doncs, Cebes al Cap, de Lluites Rurals, que aquesta que hem dit de Ramon Rivera, però també doncs, algunes altres, deixa'm buscar que ho tinc apuntat aquí, per exemple, la Principal per Llogar, que aquesta obra, Principal per Llogar, era una obra que era de la secció femenina. Recordem que hi havia...
Que eren grups molt caracteritzats per homes.
Els Lluïsos eren només per homes, però també en aquesta època es va arribar a crear una secció femenina que va prendre el nom de l'agrupació Noies del Roser. Val? I aquest grup és el que doncs, va fer aquesta obra, doncs, la Principal per Llogar, en què només hi actuaven noies. I també una altra obra que van fer, que de fet van anar a representar el Teatre Esbarjo, aquest grup femení, era Llar Morent, i Llar Morent era la dels homes i la de les dones era Principal per Llogar una altra vegada, exacte. I la van anar a fer al carrer, al Teatre Esbarjo, que recordem que és el teatre que després es convertiria en el Teatre Alcàzar, que estava situat en l'actual carrer Les Planes, que és on en un futur doncs, s'instal·laria també la joventut de la Faràndula. Doncs veiem això, tota aquesta activitat que tenien els Lluïsos, no només doncs, a la part masculina, sinó que fins i tot es va arribar a crear una secció femenina, exacte. Però sí que l'any 35 es produeix un altre fet important, i és que dintre dels moviments catòlics va aparèixer un grup que era, a nivell de tot Catalunya, un grup que era la Federació de Joves Cristians de Catalunya, que el que són les seves sigles es deien els fejocistes. Fejocistes, per les inicials de FJC. Val? I aquesta agrupació, bueno, aquesta associació el que va voler és agrupar les diferents associacions catòliques que hi havia per tot el país. Amb una intenció, era un moviment, els fejocistes eren un moviment que volien ser catòlics, però no de la banda més rància i conservadora, sinó de la banda més oberta, i també catalanistes. Una mica estaven vinculats al que era Unió de Democràtica de Catalunya, val? Que és aquesta com Convergència i Unió del seu moment, que eren
aquesta demòcrata cristiana,
conservadora, però
també,
demòcrata
però
cristiana.
Amb una mirada...
Exacte, i amb una intenció catalanista, eh? Això és important. Doncs la qüestió és que l'any 35, el maig de 1935, es va convocar una reunió de tots els socis de l'Associació de Lluïsos per decidir si s'integraven dintre de la federació. Ja hi havia uns quants socis que eren també, que estaven a les dues bandes. S'ha de dir que, per exemple, aquí a Sabadell hi havia altres grups que ja s'havien anat integrant i que, a més, consultant les revistes o els butlletins propis de la federació dels feixucistes, ja es parlava que el que s'havia de fer era integrar totes les seccions juvenils de les parròquies dintre d'aquesta federació. Per tant, ja veiem que correspon una mica les dues bandes. Perquè ens trobem que a partir d'aleshores, a partir del maig de 1935, desapareix tota la documentació que es té sobre els lluïsos. Ostres. I, per tant, no tenim més informacions, només el record que ens ha arribat de persones que havien format part d'aquest grup de lluïsos, que se'n recordaven que l'activitat va continuar. Però, en canvi, segurament, doncs,
a nivell de documentació ja
va passar a ser dels feixucistes i no trobem informació sobre això, sobre l'Associació de Lluïsos. El que sí que sabem és que a partir de juliol de 1936, que és quan va començar la Guerra Civil, doncs el mateix dia, els dies després de quan es va iniciar la guerra, sí que el local dels Lluïsos, aquest local, doncs, al carrer Lepant, que hem dit que estava davant de l'actual Lluís Sobirana, va ser assaltat i van tirar tots els... per aquests exaltes. Recordem que en el moment que va esclatar la Guerra Civil, clar, hi van haver tot un grup d'exaltats, doncs, d'anarcosindicalistes i anarquistes aquest tipus de grups que doncs van anar a atacar, van cremar les esglésies, van anar a atacar tenia una vinculació amb l'església. I, evidentment, l'Associació de Lluïsos va ser un objectiu d'aquests aldarulls, i això va ser com va desaparèixer l'Associació de Lluïsos a partir, doncs, d'això, del juliol de 1936. Sí que, doncs, ja no tenim més informació. El que sí que podem dir que, doncs, bueno, en el moment aquest de la guerra va desaparèixer totalment, però sí que, i això ho explicarem, bueno, com que veig que tenim temps, explicant,
una mica de temps.
Ens hem quedat amb això, que desapareix totalment l'Associació de Lluïsos. Quan es va poder reprendre l'activitat després de la guerra, es va tornar a crear una associació, doncs, de tipus, doncs, això, amb l'objectiu, doncs, com tenien els lluïsos dintre de la parròquia, doncs, de fer activitats de lleure i de fer teatre, també, de fer teatre, pim-pom, com una mica en paral·lel, sí, que feien els lluïsos. El que passa és que no li van posar el nom d'Associació de Lluïsos, que hagués sigut lo lògic, de dir, doncs, perquè ara el Teatre Sant Vicenç no es diu Associació de Lluïsos, no? I, en canvi, es diu Centre Parroquial. Doncs perquè segurament en el moment, doncs, de tornar després de la guerra, en aquell context d'una postguerra amb el franquisme, doncs, tan dur com estava aleshores, el record de l'Associació de Lluïsos, sí, que s'havia integrat dintre d'aquest grup dels feixucistes, que era un grup catalanista, doncs segurament
hagués estat més perseguit, segurament,
No era gaire ben vist, a part de que just després de la guerra, en els anys 40, tota l'activitat associativa estava prohibida. Clar. No es podien crear associacions, només dins de la part de la parròquia vinculat amb l'església, o bé dintre del que ja era el Movimiento Nacional. Clar, i dintre dels òrgans de la Falange, no? De les activitats de lleure de la Falange. I en aquest cas, doncs, dintre de la parròquia, doncs, sí que es va poder reprendre
l'activitat en aquest marge
que permetia dintre del que era, doncs, la parròquia de Sant Vicenç. I es van instal·lar, el primer moment, doncs, on es va instal·lar va ser la seu d'aquesta nova, direm, es deia Acció Catòlica, de fet, el nom que va prendre inicialment, doncs, l'agrupació de lleure de la parròquia Sant Vicenç era Acció Catòlica. Es va situar primer en un pis del carrer Sant Isidre, cantonada amb la plaça Creu Alta, i posteriorment, al cap de pocs anys, perquè els hi va quedar petit, era un pis que havia cedit el Joan Fargas, que és el pare de l'actual actor Joan Fargas, doncs la seva família havia cedit aquell pis. Després van aconseguir que el que havia sigut el Cercle Republicà Federal, que estava situat en el carrer Fernando, que es deia aleshores, que actualment és el carrer Dinarès, que és cantonada amb el carrer Major, que ara hi ha un bloc de pisos, i que hi havia hagut l'Hort de l'Escarola, sí. I anteriorment a l'Hort de l'Escarola hi havia hagut un cinema, i anteriorment al cinema és on hi havia hagut el que era la seu del Cercle Republicà Federal de la Creu Alta. I com que amb el retorn de la Guerra Civil totes aquestes associacions republicanes havien desaparegut i les havia incautat doncs l'Ajuntament, l'Estat o l'Administració, sí, sí. Havia incautat aquests espais, doncs el rector de la parròquia va aconseguir que es pogués cedir aquell local, que l'Ajuntament cedís aquell local per instal·lar les activitats parroquials doncs, de l'Acció Catòlica d'aleshores. I així va ser com, després de la Guerra Civil, es va reprendre l'activitat teatral en el que havia sigut el Cercle Republicà Federal, que ja explicarem que era un espai bastant petit, això ho explicarem el proper dia, i això, situada en aquest nou espai, i a partir d'aquí és on es desenvoluparà doncs, tota l'activitat.
I a nivell d'activitat teatral continuaven amb la mateixa línia de tipologia d'obres i...
Exactament. Era...
Es va mantenir el grup femení?
No.
O va caure, grup,
no,
després de la guerra?
No. Va existir un grup femení perquè l'Acció Catòlica també es dividia en dues seccions. Hi havia la secció masculina i hi havia la secció femenina, dintre el que era l'Acció Catòlica. Separats, però sí, sí. Amb dues... uns feien teatre per una banda, els altres feien teatre per l'altra, però van continuar existint.
Sí. I entenc que moltes persones... després de la guerra van poder continuar, és a dir, el gruix de persones devien ser les mateixes en el moment que van haver de tancar a reprendre?
Exacte, sí, la veritat és que va haver-hi bastanta continuïtat de persones, el que passa és que justament, clar, els Lluïsos eren joves
i estaven
mobilitzats, exacte, i estaven mobilitzats. Alguns van morir, alguns encara estaven mobilitzats perquè es va mantenir la mobilització durant inicis dels anys 40, per tant no van poder tornar fins al cap doncs, de mitjans dels 40, no es van poder tornar a incorporar doncs, a l'activitat civil, diguem-ne, no? Però sí que és veritat que es van afegir doncs, a l'Acció Catòlica de Sant Vicenç, doncs s'hi van afegir joves que havien nascut doncs, durant aquests anys 30, que llavors eren nens, doncs ara ja van passar
a
ser joves i per tant podien fer doncs, aquestes activitats en el grup de teatre.
Déu-n'hi-do, interessant veure, a més, com el canvi d'ubicació,
Sí.
O sigui, són associacions que ara ja com que estem molt estabilitzats, no?, tots els grups de teatre, bueno, no tots, encara tenim aquests grups bolet, a vegades, que han d'anar a buscar locals, encara que siguin
però,
de 4 metres.
No, hem d'entendre que aquella època realment hi havia molt poca activitat, o sigui, imagina't, després de la Guerra Civil, les activitats de lleure que hi havia, la gent, de fet, tenia primera subsistència, perquè era una època molt grisa, i després les activitats de lleure que hi havia eren mínimes, per tant, la proximitat de l'activitat feta, doncs això, de proximitat, com era la parròquia, no?, i els llocs, els llocs més propers a
la vivenda de cadascú. També de vida.
Sí, era una mica, jo crec que, de fet, parlant amb persones que van estar vivint aquesta època, és interessant de veure com realment els hi era com un punt d'esperança, un punt d'il·lusió, en una societat tan grisa, doncs poder anar a divertir-se fent una mica de teatre o preparant alguna obra o anant a veure alguna obra de teatre, doncs era una esperança i era un punt d'il·lusió en aquell context tan dur.
I tant. Déu-n'hi-do, perfecte, doncs tanquem una etapa dels Lluïsos, tot i que, com deia el Jaume, doncs en canvis de noms i tot, és una associació que ha anat continuant fins a dia d'avui, però ja descobrirem l'activitat en la nova ubicació a l'antic hort de l'Escarola, que segurament és el que la gent té més proper i que recordem més que o el cinema o el cercle
ara,
republicà.
Aquest espai ha passat a ser un bloc de pisos més de la ciutat de tants tants que tenim, vull dir que ha perdut aquesta singularitat.
Perfecte, doncs ja descobrirem més activitat dels Lluïsos en aquest espai. Moltes gràcies, Jaume. Fins aviat.
Molt bé, moltes gràcies.
Amunt al taló. A Ràdio Sabadell. T Teatre de Franc.
Doncs ja tenim a punt a l'Elvira Franc a l'estudi per parlar-nos avui de 5 muntatges teatrals de la cartellera de Barcelona. Bon vespre, Elvira,
bon
contenta.
Vespre. 5.
Home, sí. Sempre estem, diem-ho, sempre estem retallant-li obres sempre. Perquè sempre ens falta temps. Però avui que teníem temps,
sí.
5 obres.
5 obres. I a més, saps què passa? Que aquestes obres s'acaben, o sigui, el 3 de novembre.
Clar, aquest cap
o sigui
de setmana.
Que, llavors... Si no en parlo, ja no en podré parlar, perquè si els oients després, doncs, pel que explico, els hi fa gràcia anar-hi,
clar, no hi ja no
podrien anar.
Temps.
Bueno, n'hi ha alguna que ja estan exaurides les entrades, però que es tornarà a fer.
Perfecte.
Per tant, pareu les orelles.
Exacte, genial. Doncs va, fem un resum del que ens parlarà l'Elvira i després ella ja s'endinsarà amb les seves valoracions de cadascuna d'elles. Com hem dit, parlarà de 5 muntatges. Parlarem de La Gavina, una adaptació al present del clàssic de Chekhov, que segurament tothom coneix, que s'està representant a la sala Fabià Puigcerver del Teatre Lliure de Montjuïc. Però també ens parlarà d'un altre clàssic, de Bodas de Sangre, de Lorca, en aquest cas, que la trobem al Teatre Acadèmia per posar el focus aquesta vegada a les dones del drama.
Sí.
Després ja ens aniràs informant amb més detall. També ens parlarà d'Adrenalina, el Teatre Tantarantana, una obra irònica sobre la responsabilitat col·lectiva en la cultura de l'entreteniment. Parlarem de Batec, el Teatre Maldà, una història musical sobre 4 dones d'una mateixa família, la besàvia, l'àvia, la mare i la filla,
sí,
en aquest cas.
Exacte.
I acabarem parlant de Vosaltres, les bruixes, al teatre, a la sala petita del Teatre Nacional de Catalunya, una obra que ens ajudarà a saber què va passar realment durant la cacera de bruixes a Catalunya.
Exactament.
O que almenys ens parlarà d'aquella època.
Això mateix.
Perfecte, sí. Elvira, doncs va, amb aquest resum que hem fet, per quina comencem?
Comencem per l'adrenalina.
Perfecte.
Que així ens posarem en forma, agafarem adrenalina.
I ja anirem directes cap a...
Com deies, a la sala Tantarantana, que és un espectacle escrit i dirigit per Elisenda Coll, que després d'escriure 4 obres de teatre s'estrena ara com a directora. És la primera obra que dirigeix. Una obra que l'autora defineix com una realitat degustació, on es tasta una mica de tot sense aprofundir en res. Realment és així l'obra, eh? Una funció surrealista, irònica, interpretada per Montse Folgado i Jordi Samper. Sense cap mena d'escenografia, només unes cadires, una pantalla al fons i 2 televisions a banda i banda, que ni un lloc ni a l'altre es veurà cap imatge coherent, trobem també al centre de l'escenari un plat trencat, que serà la metàfora de la trencadissa de petits fragments que consta la funció. Escenes curtes que costaran d'enganxar per la poca relació que tenen una de l'altra. Després d'una introducció que els intèrprets tracten d'imaginar-se situacions una mica límits i curioses a punta de pistola sofisticada, unes accions imaginatives que s'aniran repetint al llarg de la funció. El mateix tros ho van repetint. Doncs després ens trobem un home i una dona, l'actriu i l'actor, que s'han trobat després d'uns anys en un curiós restaurant que ofereix un estrany menú degustació. Plat a plat serà presentat amb pompós anunciat, però el plat que la dona espera més és l'últim, el flam de nata. Tot i que el menys important és el que mengen. Sí, és l'important és la conversa que els ha portat a trobar-se. Recordar que va passar un estiu d'uns anys passats. Després d'un dolorós incident, es pregunten què hauria passat si no s'haguessin conegut. I qui va ser el culpable d'aquella amarga adversitat. Com el menú que representa que estan menjant, els personatges s'aniran detallant els fets i les circumstàncies d'aquell dia, barrejant ficció i records, i de com els va canviar la vida. Fins a arribar a l'últim episodi, que com el flam de nata, amb nata de les postres, és fràgil i trencadís. Potser els personatges els sobra adrenalina en els seus plantejaments, però de ben segur que els falta la seva realitat. Cada un la veu d'una manera molt diferent. Una obra, jo diria, difícil d'entendre, que no es fa avorrida gràcies a les bones interpretacions de l'actriu i l'actor. Com he dit, està programada fins al dia 3 de novembre.
Perfecte. Aquest pont de Castanyada és una bona oportunitat. S'ha d'aprofitar. Es pot anar a teatre cada dia, gairebé.
I tant,
per tant, aprofitem-ho.
Aprofitem-ho.
Perfecte. Doncs va, ja tenim adrenalina. Anem a la següent.
Anem per les bruixes.
Vinga.
Vosaltres les bruixes.
Perfecte.
Una obra documental de Jean Vilanova, dirigida per Alicia Gorina, i, com has dit, a la Sala Petita del Teatre Nacional de Catalunya. Sis actrius estupendes. Mònica Almirall, Caral Casasanyes, Mia Esteve, Montse Esteve, Tau Fati i Lourdes Barba. Representen a sis científiques vestides amb bata blanca i guants de làtex. Estan buscant informació sobre els atacs que van sofrir algunes dones acusades de bruixes al llarg del segle XV i XVI a les valls d'Àneu i d'Andorra. L'escenari és obert en tota la seva dimensió, rodejat d'unes parets blanques. Al centre, vitrines i taules d'exposició amb documents antics que les dones aniran llegint i mostrant. El públic els veurà en una petita pantalla. Els costats són més informals, taules, sofàs, cadires i un microones que estarà connectat i es posarà en moviment o esperarà, depèn de les escenes importants que es vagin fent. En moments puntuals, les mateixes actrius donaran cops compassats en una taula que ressonarà per tot l'espai. I, a més, executaran compassos greus, tot provocant pressió. Un altre element que inspira tensió serà el fum que suaument s'anirà filtrant per l'escenari. En principi, els diàlegs són per ensenyar i descriure aquestes persecucions a dones de pobles petits de muntanyes. Uns diàlegs científics i tècnics, però que de mica en mica les actrius aniran representant escenes de com entre veïns assenyalaven com a bruixa alguna persona que per alguna raó no complia els estàndards de l'època. La ignorància, els prejudicis, les creences populars feia acusar de bruixa a la persona que era diferent. Les actuacions arriben a la descripció de com van ser perseguides, torturades i executades aquestes dones. Del blanc, que en principi van vestides les científiques, passaran a posar-se vestits negres amb una cua llarga. I més tard, amb detalls de roba senzilla de gent del poble. Escenificant també els jutges i botxins que dictaven les tortures i la mort. 42 reals documents, reals, d'alguns processos judicials que on es poden comprovar la fredor dels botxins i els crits de les acusades demanant clemència i manifestant la seva innocència. Unes boníssimes interpretacions que comencen amb unes actuacions fredes i neutres per passar a interpretar com a impassibles acusadors i botxins per acabar amb les súpliques plenes de dolor de les víctimes. Una obra que, sense entusiasmar-me, em va agradar per la ben documentada que està. També la podeu veure fins aquest diumenge, dia 3 de novembre.
Déu-n'hi-do, també aquesta cacera de bruixes.
És interessant.
Curiosament, se n'ha parlat poc, exacte. Sí. I crec que és una demostració més de la persecució cap a la dona que volia trencar molts cops molts estereotips i molts sostres de vidre.
I tant.
I que l'única manera que perquè els entreveïns s'acusessin és acusar-les de bruixes, d'estar endimoniades, de ser dolentes, enllà de persones que no creien en l'estàndard, com tu has dit, de la societat o del seu rol.
O la seva manera diferent de pensar.
Exacte, sí. I una persecució clara cap a la dona que pensava diferent.
Exacte.
O que volia trencar. A vegades també alguns...
I el que més interessant és que els documents que s'ensenyen són reals.
Clar, sí.
O sigui que no és res inventat. A vegades hem vist obres sobre les bruixes i així, una mica de fantasia. Aquí no. Aquí
clar,
tot el que explica...
Una de les que més conegudes segurament seria les bruixes de Salem.
Exacte.
No? Que si l'hem vist o l'hem llegit, doncs ja sabem més o menys del concepte del que parlem.
També es basa en un fet real, eh?
Sí, però tot
i així hi ha la fantasia.
Exacte.
Aquí no. Aquí agafen ben bé els documents i els van llegint i després els van escenificant, però seguint realment el document.
Déu-n'hi-do.
Molt interessant.
Perfecte, doncs va, ja tenim les bruixes i passem a...
A un altre clàssic, La Gavina, o un clàssic, La Gavina, d'Anton Chekhov, al Teatre Lliure de Montjuïc, tal com has dit tu. Julio Manrique, el flamant director del Teatre Lliure, ha començat el seu mandat dirigint ell mateix una de les obres més representatives de l'autor que amb ell, el director, li agrada més. N'ha dirigit diverses, d'en Chekhov.
Les tres germanes, també, al Lliure.
Exacte, l'última, sí, fa un parell d'anys que les va dirigir. És un autor que li agrada. Li agrada endinsar-se en les seves temàtiques.
En el món de Chekhov.
Una obra que s'ha representat moltes vegades, també ho has dit tu al començament, i de diverses maneres, cadascú la interpreta com vol. Personalment la vaig veure, sembla que va ser la primera vegada que la vaig veure, al començament del TNC, quan van inaugurar el Teatre Nacional de Catalunya, sí, protagonitzada per la Núria Espert, Josep Maria Pou i l'Ariana Gil.
Déu-n'hi-do, dirigit, un repartiment.
Sí, molt bo. Dirigida per el Josep Maria Flotats, que també feia un paper, un paper dels protagonistes. Més tard he anat veient altres versions, que s'han anat modernitzant d'alguna manera, modernitzant la manera de dir el text, però sempre conservant
l'essència,
sí, tal com és l'obra. També a Sabadell, fa un parell d'anys, es va fer aquesta obra a la Quartera, d'aquí Sabadell, si se'n recordeu. En aquesta ocasió, l'acurada versió és de Marc Artingau, el mateix Julio Manrique i Cristina Genevard, que també fa un paper principal de l'obra. Una adaptació traslladada als nostres temps, tant en la manera de parlar com els efectes materials i ambientals, com poden ser l'utilització de mòbils o algun personatge que parla de la marihuana, per exemple, entre altres coses. Potser, per la sequera que vivim, en aquesta ocasió no hi ha aigua física. Tots recordem el llac. No hi ha el llac aigua. Però sí que es percep la signatura del director posant aquest element, o sigui, el llac, en filmacions. Al Manrique li agraden molt les filmacions. Tampoc no hi falta el títol de començament, que sempre li posa. Els detalls cinematogràfics, l'espai excel·lent, l'espai sonor, on es poden sentir els udolls d'un gos o el motor d'un cotxe o inclús alguna conversa de personatges fora de l'escena. La música i els sorolls sobtats, també aquells sorolls que de tant en tant, que a mi m'espanten tant, que quasi bé salto de la cadira amb aquests sorolls, li agrada posar-los. Tampoc hi falten les minucioses i diversos estris de tretzo i el vestuari que defineix l'època actual. Tot dins d'un escenari completament despullat que s'anirà omplint d'elements depenent de cada escena. Les actuacions es noten treballades escrupolosament i cada personatge té la seva pròpia personalitat, donant un resultat individualitzat dins d'un terme coral excel·lent. No desentona un de l'altre, però cada un fa el seu personatge. Una obra que parla de teatre i de literatura, de la incertesa de qui ha treballat en teatre i dels novells que tenen noves idees, però principalment parla de nostàlgies, d'esperances, d'amors no corresposos, d'abusos i del pas del temps. Destacar que intervenen dos sabadellencs, l'Esteve Gorina, com a ajudant de direcció, i la Núria Llunell, que s'ha cuidat de la caracterització. Una cabina que mor amb un tret a l'escenari, però segur que aquesta posada en escena volarà i amb molt èxit. Sortirà del lliure i segurament que faran bolos. Com deia, l'última funció és justament aquest dissabte. Però hem d'estar atents amb la gira que faran.
Perquè val la pena. Jo trobo que és molt difícil adaptar un Chekhov al present, a l'actualitat, i crec que està fet amb una delicadesa
molt bona. Acurada.
En cap moment, si coneixes Chekhov, perds el fil de Chekhov. És a dir, veus Chekhov, però a la vegada et sents identificat. O sigui, és molt proper.
Clar, al posar el nostre dia, els nostres dies t'hi sents més identificat.
Sí. Però no val molt la pena.
Sí, val molt la pena.
És, jo crec que el llibre ha encetat molt bé la seva temporada. Ha posat un llistó alt a veure si la temporada es manté, es manté
tant
així.
Tant aquesta com la que vaig parlar de la setmana passada, totes les que ha presentat, de moment el llistó és alt.
Per tant, anem bé de moment amb el llibre. Sí. Val, doncs som-hi, va, ja en tenim 3 de 5.
Vinga, un altre clàssic.
Vinga, Bodas de sangre. Perfecte.
De Federico García Lorca. Ja sé que t'agrada molt a tu, García Lorca.
Sí. Amant de Lorca.
Doncs t'aconsello que hi vagis.
Val, sí. Apuntat, doncs.
Una adaptació de Marc Jornet, de la famosa obra, com dèiem, de l'autor granadí, interpretada per la companyia Projecte Ingenio al Teatre Acadèmia. Suaument, sense pressa, amb música cantada i amb unes veus prodigioses i dient la prosa conjuntament, amb algunes vegades en diferents textos, simultàniament, dues actrius, una diu un text i l'altra un altre, però que s'entén tot el que diuen. La companyia de teatre representa la tragèdia que Lorca va escriure després de llegir la notícia de la venjança, amor i mort que va succeir al cortijo de Fraire de Níjar. Dir-te que hi he estat en aquest cortijo.
Ostres.
I pocs dies després d'estar-hi va ser quan la Perla 29 va fer la seva versió i va posar una foto just on tinc la foto jo quan hi vaig estar.
Imagina't.
I cada vegada que hi veig aquesta obra, doncs em recorda aquell cortijo, aquells...
Clar, directament ja et trasllades allà.
Aquelles olors, aquell paisatge.
Sí, sí.
I llavors encara m'integro més a la funció. L'argument és, el dia del casament de la núvia, la núvia s'escapa amb Leonardo, que havia sigut el seu primer amor i que és la persona que estima. Un home casat que té un fill. El nuvi els persegueix i els troba al bosc. Després d'una lluita, moren els dos homes. La núvia torna a casa amb la mare del nuvi demanant-la que li llevi la vida, però la mare no és capaç de fer-ho. Tres actrius i un actor, que es reparteixen tots els papers de la funció. Fan dels nuvis, de l'enamorat de la núvia, de la seva dona, de les criades, dels veïns una mica xafarders, els llenyataires, les mares i el pare dels nuvis, cada un amb el seu passat i les circumstàncies que els ha marcat. La companyia va escenificant els diferents quadres i actes amb les detallades acotacions que estan descrites, donant tota la importància al text i a la càrrega simbòlica que l'autor volia transmetre. Cançons de bressol, per quan neix el fill de Leonardo, la significació de galop d'un cavall per part dels intèrprets que representa la masculinitat, el vel blanc de la núvia i la corona de flors del taronger com a senyal de puresa, la lluna que Lorca introduïa quasi sempre en les seves obres, símbol per ell de l'amor. També el captaire mortífer cobert d'un mantell de guipur blanc i el petit i afinat ganivet que abans ja havia causat altres morts i que ara acabarà amb la vida del nuvi de Leonardo. Personalment, vaig gaudir com mai dels poemes i de la prosa, de les lletres i de la musicalitat d'una de les obres mestres del poeta que, com els dos protagonistes, va ser assassinat, però que serà immortal amb les seves obres. Una mesurada representació destinada, jo diria, als més teatraires, i a més si coneixen l'argument de l'obra, perquè segons com, si no es coneix l'argument, costa una mica de seguir. Uh-huh. Però els que ens agrada Lorca, com tu o com
sí,
jo,
sí,
doncs el segueixes perfectament i emociona, i és molt bonica.
Perfecte. Doncs ja tenim Bodes de Sangre. Fins quin dia?
També, fins diumenge.
També, fins diumenge. Per tant, castanyada teatrera, eh?
Exacte,
ho tenim
total.
Clar, ho tenim clar. Perfecte. Doncs va, acabem amb
Batec. Un altre que també et recomana, Carlota, també la recomano.
No tindré temps, no tindré dies d'aquest pont.
Perquè, ja sé que t'estimes molt la teva família, que la teva àvia la tens com molt idolatrada.
Sí, sí,
i aquí doncs es parla justament d'aquesta relació d'àvies i netes. La fan al Maldà. La producció és de la companyia Calajo, una obra que per mi no és un musical, tot i que diuen que és un musical, però sí que hi ha moltes cançons. Una direcció de Marc Villavella i amb dramaturgia de Georgina Castillo, seguint la idea d'una de les actrius que interpreta la funció, la Candela Díaz Sáez. L'acompanya a l'escenari una altra actriu, la Gracia Fernández, que, per cert, està nominada als Premis Butaca d'enguany justament com a millor actriu de musicals, precisament per aquest espectacle de petit format i proximitat. Realment és una meravella com canta i com interpreta les dues, els seus personatges. Una actriu que jo ja coneixia com a codirectora de la companyia La Barni Teatre i per les seves intervencions al musical que van fer de La filla del mar o Flor de nit, el cabaret, que és una versió reduïda de la mítica obra de Degoll de Gom. Les dues actrius interpreten a quatre generacions de dones de la mateixa família, besàvia, àvia, mare i filla. L'acció passa en una cuina, lloc on es cou una bona sopa d'all, però que també és el lloc de les trobades de les dones, de les seves xerrades, de les seves confidències, i potser on potser s'amaga algun secret. Elles saben trobar el vincle que les uneix, tot i que alguna hi és en forma de cendra, dintre d'una urna. Saben els estudis que recentment s'han fet sobre les herències directes de l'àvia materna amb la seva neta. S'ha fet aquesta investigació que un òvul de l'àvia passa a la mare i serà la que s'engendrarà la neta. Per això moltes netes s'assemblen amb l'àvia.
Amb l'àvia.
Sí, perquè han agafat justament aquest òvul, que ja porta de l'àvia, és una nota més que faig, però que també en parlen, Analitzen també el pas del temps, els canvis moderns que es van introduint, una pela patates, l'altra xafa l'all, i l'altra fa servir el Thermomix, també, I fan la sopa, i van cauent també la seva estimació, a poc a poc. La música és amb arrels tradicionals entre Catalunya i Castella, amb algunes notes també de flamenc. Unes melodies compostes i interpretades en directe pel guitarrista Antonio Zarco, i també surt un instrument força folclòric, com és el pandero quadrat, que redoneix el tro tradicional de les cançons. A mi m'agrada molt la tradició. El folclorisme no, però els folclor sí que m'agrada. I aquí veus aquest pandero que el toca l'àvia, que passa de la neta, i que interpreten unes cançons que et queden gravades a la ment i que, en sortint de l'espectacle, se segueix cantant a títol individual. I vaig anar tatarejant quasi tot el dia les cançons. Una obra que ja es va representar la primavera passada i que va ser mereixedora del premi a la millor composició musical en el torneig Ring, organitzat pel Terrat i pel Festival Grec. També l'obra ha rebut 4 nominacions del concurs de teatre musical.cap, com a millor direcció escènica, millor llibret, millor intèrpret femení i millor partitura. En acabar la funció, qui ho vulgui podrà fer un tastet de la sopa d'all que han cuinat amb tant d'amor. Qui vulgui, fan uns besets. I l'obra està programada, com he dit, fins aquest diumenge, però estic segura i estan totes les localitats exaurides.
Per tant, haurem d'apuntar-nos la gira i els bolos.
Estic segura que l'any que ve es tornarà a fer.
Perfecte.
Si no, el Maldà, amb algun altre teatre, però estic segura que es tornarà a fer.
Perfecte. Doncs ja tenim 5 de 5, Elvira.
Exacte.
Per tant, cap de setmana de teatre per tothom que hagi escoltat i aprofitar aquests dies de festa. Moltes gràcies, Elvira. Fins la setmana que ve.
Vinga,
que
vagi bé. Adéu-siau.
I aquí finalitzem l'Amunt al Taló d'avui. Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes a Spotify. Només cal que hi busqueu Amunt al Taló al cercador i trobareu els nostres podcasts. Rescateu també aquest programa i tots els altres al web de Ràdio Sabadell i també a la seva aplicació. No us perdeu les novetats a les nostres xarxes socials, a Instagram, @amuntaltaló.està. I tornarem la setmana vinent per seguir parlant de teatre local i de tot allò que passa als nostres escenaris. Gràcies per escoltar-nos una setmana més.
Amunt al Taló.